En aquesta edició d'avui de La Cel Obert, Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia de nou, Vicenç.
Josep Canals, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com va anar?
Bé, van passar.
Van passar.
Van travessar, van fer la pujada tal com comentàveu, uns bons pendents i força longitud de força dificultat.
I abans de passar, què en sabíeu i després de passar, què van deixar?
Abans de passar, ja ho vaig comentar-ho la setmana passada, doncs una mica nosaltres estàvem una mica estorats de que no al darrer moment els organitzadors de la Vuelta no s'haguessin posat en contacte amb nosaltres per poder coordinar i que els efectes del pas de vehicles i de vehicles de bicicletes, perdoneu, i sobretot la presència de visitants, que aquí sí que implica doncs, els vehicles particulars, doncs no tingués un impacte d'alguna manera perceptible a la muntanya. Això ens va saber molt greu. Sí que he de dir que la coordinació amb els Mossos d'Esquadra pel tema del trànsit, d'aparcar els visitants, de poder regular una mica els accessos d'entrada i sortida secundaris del parc per qüestions d'emergències, pel que fos, doncs va ser excel·lent, va haver una col·laboració molt bona. Això va minimitzar molt els efectes d'embús que hagués pogut.
O sigui que des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de l'organització en matèria de circulació dels vehicles, d'organització de la caravana, en aquest aspecte la coordinació està perfecta?
No amb els organitzadors.
No, amb els Mossos em refereixo.
Amb els Mossos, sí.
Tot el que fa referència.
Els organitzadors, de fet, també ho vaig comentar la setmana passada, a principi d'any sí que es van posar en contacte amb nosaltres, van comentar alguns temes sumerament molt genèrics, I va ser l'únic contacte. Sort de que ells sí que em van prendre bona nota, van agafar els compromisos de no fer passar tota la caravana publicitària i això a nivell d'ells mateixos i pels espectadors, perquè és una carretera estreta i molt revolts, doncs va fer que el seu pas fos molt lleuger.
Això
en aquest sentit va anar bé.
Des
del punt de vista dels accessos dels espectadors, aquí on va haver una bona coordinació va ser amb els Mossos.
D'acord, perquè des del punt de vista de la utilització de l'espai, les persones que hi van accedir es van comportar amb civisme, l'entorn ha patit d'alguna manera pel pas de la Vuelta o veritablement després del pas de la caravana, els gestors del parc creuen que l'espai s'ha cuidat bé, que tothom s'ha portat més o menys com calia portar-se?
Insisteixo dos aspectes. Un, els mateixos participants, els ciclistes professionals, que a mi em sorprèn molt, no és l'única carrera que ho he vist, que llencen alguna ampolla de plàstic, algun envoltori. Això a mi em sorprèn moltíssim i fa que tingui una poca consideració amb la professionalitat d'alguns dels que ho fan, que no són pas tots tampoc. Però això sí, a mi sincerament em sorprèn. No se m'acut algú que tingui un paper a la mà que conscientment el pugui llançar. I sobretot, és com per exemple les escopinades als camps de futbol, no? Gent que està donant... és un model de comportament, sobretot pels joves, doncs, que estiguin donant aquest tipus de comportaments, a mi em deprimeix profundament. Els visitants, pel que fa a l'altre aspecte de les deixalles, els visitants en general es comporten com sempre i sempre hi ha algú que en llença i ho vam veure. La cosa que ens hem de felicitar entre tots és que amb molta responsabilitat els mateixos visitants, molts van netejar i alguna entitat que d'una manera organitzada amb els responsables de la Vuelta o d'una manera espontània, això encara no ho hem aclarit, però ha quedat net, sincerament ha quedat força net. Aquí no tenim una queixa formal. El que sí que també lamento molt, i això sí que ho fan també alguns visitants, són pintades a les carreteres. Pintures de diferents colors que queden, que no sé si fins i tot els participants, els ciclistes, les arriben a veure, perquè deuen estar concentrats en altres coses, i que, no sé, primer és un problema de que si tothom anés pintant, l'asfalt no tindria la mateixa adherència, no sé, és una qüestió de seguretat, d'estètica, que penso que és totalment superflu i que ningú va estar vigilant.
En qualsevol cas, això també forma part, gairebé diríem, de la tradició de les grans carreres i sobretot aquests darrers anys en què les carreres han esdevingut espectacles mediàtics, no?
Sí, però pintar al mig de la carretera, no sé quin últim, ho poguéssim treure l'endemà, però no és massa, penso que és que és un problema, perquè la pintada és estreta, però la capa de pintura que haurem de fer ara o el tractament que s'haurà de fer ara valdrà diners, perquè no hi han de ser aquestes pintades, acabarem pintant més tros, que acabarà potser fent el terra més relliscós al final, perquè hi ha algun tram que ha estat pintat molt intensivament, a mi fa fàstic.
Una pregunta, Josep, a partir d'aquesta qüestió, perquè en altres llocs hem de suposar que en molts casos aquelles pintades queden, per dir-ho així, i el temps se n'encarrega, sobretot suposo que si és pintura d'aigua, si és pintura acrílica, doncs aquelles pintades al final se'n van. Però, en qualsevol cas, el manteniment del que és la pista també correspon al parc natural, a la direcció del parc natural?
El manteniment el fem al parc, sí.
El feu al parc.
Ens correspon a nosaltres, conjuntament amb els ajuntaments, són pistes forestals, no? Sí. En aquest cas estem parlant no d'una carretera
convencional,
sinó que és una forestal asfaltada.
D'acord.
I el manteniment el fem nosaltres.
D'acord, o sigui, la direcció del parc entén que allò que es va pintar ahir no hi ha de ser en aquesta pista forestal?
No. Ni en una carretera.
Ni en una carretera, sí.
Pintar, és que això que forma part de l'exemple, no sé, o ens dediquem fer els grafitis a la carretera, però llavors us asseguro que si omplim la carretera de grafitis no tindrà la mateixa adherència mullat que sense la pintada.
D'acord, us referiu a que no es tracta tant que sigui això un fet més o menys habitual ara o que hagi esdevingut una pràctica més o menys habitual, sinó que ho enteneu com una forma d'incivisme, per dir-ho així?
Sí, totalment.
Sí, totalment. Totalment.
No hi han de ser-hi. No sé.
D'acord. En qualsevol cas, Josep, el que hi, o el balanç que se'n fa des dels responsables del parc, del pas de la volta ciclista, respon d'alguna manera a la preocupació que teníeu fonamentada abans del pas de la caravana, o en el fons l'experiència d'ahir doncs va ser més lleugera de la preocupació que teníeu?
Teníem una preocupació important, perquè 15 dies abans no podíem estar amb els responsables per poder prendre aquelles mesures que l'impacte fos el mínim possible. Mm-hmm. Per sort, com he dit, a través dels Mossos d'Esquadra, doncs va ser molt bona la seva predisposició, tot i que també pensem el càrrec a última hora, cotxes mal aparcats i accedint dins, o sigui, aparcats en el bosc, en els camps,
sí.
Doncs això ens hauria agradat poder-ho estalviar, però bueno, ja entenem també que en una situació així es fa molt difícil de poder-ho controlar.
D'acord.
Ja, en general, sí que l'impacte va ser menor del que potser ens vam pensar, que això tampoc no teníem un fonament científic anterior previ per poder saber ben bé què podia passar, era imprevisible, hi havia una part imprevisible d'aquest tema. El que hauria agradat és posar algunes altres que per normativa un espai natural protegit ens hauria agradat poder posar, que no s'ha dit. Això sí, s'ha de dir tot el...
D'acord.
Com és, per exemple, el avió amb helicòpter, que no va ser per sobre de l'alçada mínima. Uh-huh. Això en tenim mostres, tenim fotografies de sobre.
Això faig un parèntesi aquí, perquè més d'un veí del casc urbà de Sitges li va cridar l'atenció l'alçada a la qual anaven alguns dels helicòpters. Com que estem parlant amb el tècnic d'ús públic, l'alçada mínima a la qual pot volar un helicòpter, per normativa, quina és?
Són 300 metres sobre la superfície.
D'acord.
No en sóc expert.
No,
la xifra, aquesta dada és exacta.
D'acord.
També es poden demanar excepcions. També s'ha de dir que es poden demanar excepcions. A nosaltres no ens l'han demanat. En un espai natural protegit crec que no s'haurien de fer excepcions, perquè hi ha espècies protegides d'ocells, etc., i la tranquil·litat de l'entorn, etc. Però és que a més afegiria, que això no n'estic ben segur, que és 300 metres de la superfície, però del punt més elevat, raonablement a la vora. És a dir, que havien d'haver estat volant comptant que el Montau, el Puig de la Mola, són a gairebé a més de 600 metres d'alçada, sí, estem pensant que els helicòpters havien d'haver volat bastant amunt, i bueno, de cap manera, o sigui, estem parlant de que van volar per sota 300 metres de sobre el fil de la carretera, eh? Per sota dels 300 metres.
Sí, sí, no,
feia... Això en un espai protegit o en una població, fins i tot...
Feia una certa impressió, està clar. Aquest seria un dels aspectes que, si s'hagués pogut polir abans, algun altre més que hi haguéssiu afegit? Si haguéssiu pogut...
Bueno, el tema de les tanques està prohibit en el parc, això, no, això s'ho han saltat directament.
Vaja. Vaja.
També tenim proves, eh?
Sí, a veure, les imatges televisives són prou eloqüents en aquest aspecte. O sigui, dins un espai natural no pot existir cap mena de, diguem-ne, d'element publicitari?
No.
Cap, d'acord.
No.
Vaja.
És així, el text normatiu així us ho diu.
Sí, sí. No, està clar. Una qüestió final. Suposo que també des de la direcció del parc se'n deu ser conscient del ressò, de l'impacte, diríem que en positiu, que pot haver tingut el pas de la Volta Ciclista a Espanya i, per tant, del coneixement, a part del públic en general, dels afeccionats al món del ciclisme, d'aquesta zona del ratpenat i, per tant, d'aquestes qualitats que, des del punt de vista dels afeccionats al ciclisme, també té aquesta zona, no?
Jo penso que si l'impacte que causa la mediatina de l'esport professional és perquè millori la qualitat de vida, faci més activitat, doncs això és bo, eh? I els espais naturals, sempre que preservem els seus valors, doncs també es poden fer servir, evidentment, per fer activitats esportives dintre d'unes normes i de, com deia, doncs, del que puguem preservar els seus valors, eh? Mentre sigui... doncs anem. Si per això ha servit la Vuelta o altres, doncs
sí,
endavant. Ara sí que ens agradaria també que hagués servit més de model i no haver anat a les pintades a la carretera, que haguéssim volat més amunt, que els ciclistes professionals llancessin coses al costat de la carretera, que els hem deixat el cotxe més lluny en llocs més habilitats, més correctament, caminat un tros i sí que hi havia coses, aspectes.
D'acord. Una qüestió final, bàsica, després d'haver fet tota l'anàlisi. Repetiríeu l'experiència?
Si som capaços de posar les condicions i fer-ho compatible i sostenible, sí, no hi ha d'haver-hi cap problema. D'entrada, jo ja he destacat uns aspectes que no han sigut correctes.
D'acord. Josep Canals, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A la vostra disposició.
No anàvem a dir fins la propera Volta Ciclista, perquè això no ho sabrem, però en qualsevol cas tindrem oportunitat de tenir Josep Canals en aquesta taula d'aquí uns quants dies. Gràcies de nou, Josep. Adéu-siau.
Perfecte, adéu-siau, bon dia.
Ens ha servit la conversa també per il·lustrar-nos a l'entorn d'algunes qüestions. Ahir a la tarda algú ja ens deia que volen molt baixos els helicòpteros, que diem així. I cert, que feia una certa impressió a veure, però com que nosaltres recordem aquella Volta a Catalunya, que sempre diem d'un helicòpter que anava tan a prop del nivell del mar i anava fent cabrioles i gira que tomba fins que va anar a petar l'aigua, i aleshores tothom va quedar tan impressionat. Va ser un inici d'etapa de la Volta a Catalunya, que d'aquelles que van quedar marcades segurament en la memòria de molts. Estem parlant de finals dels anys 70, però no sabíem, diguem-ne això, la distància exacta que en un parc natural no pot haver cap element publicitari, per exemple. Això de les pintades a la carretera, que és una tradició, ens sembla ara, de tot arreu, i suposo que ja no tant com a ciclista professional, però com a practicant de ciclisme, haguéssim obert un debat, diguem-ne, bastant, bastant interessant. Clar, desconec, Joan, si en una bicicleta hi ha lloc per les deixalles del propi ciclista mentre està en una competició, i si això forma part del reglament o no.
No n'hi ha. A veure, diverses coses, sí. No toca aquí obrir ara un debat. Entenem que Josep Canals, i a més tampoc ara ens posarem a criticar els gestors del parc, perquè també tenen les seves raons, que que han explicat, hi ha diversos aspectes que sí que doncs, poden ser lleugerament contestats. Per exemple, el Tour de França entra a parcs nacionals francesos en les mateixes condicions que la Volta a Espanya va entrar ahir al parc del Garraf. Una altra cosa és que els gestors de la Volta, l'empresa Unip Públic, que és la que gestiona la Volta, hagués hagut de tenir més consideració cap als gestors del parc, i una altra és sobre determinats aspectes. Es comentava allò de la pintura acrílica. Tots els ports pels que passa el Tour de França, que és la volta més clàssica de totes les clàssiques, estan pintats en pintura acrílica, que al cap d'un temps doncs es fon i no passa res. I si no, amb guix.
És que venia al cap el guix.
Hi ha moltes pintades de guix, també.
De guix.
Aleshores, clar, arriba un moment que això...
Vaja, com els carrers quan Corpus.
Fora diferent que això fos una autopista, però una muntanya mm-hmm. que bàsicament té un ús en gran mesura pels ciclistes per fer la pujada, doncs és una cosa que anima veure una pintada. I si la pintada està just a l'asfalt, l'asfalt és una cosa, clar, això obriríem un debat, és una cosa tan artificial
com la mateixa volta. Des del punt de vista del món dels ciclistes o dels afeccionats al ciclisme o dels propis ciclistes, no s'entén això com una mostra d'incivisme.
Al revés. Per això dic, aquí obriríem un canal i un debat que no té sentit, i menys quan ja hem acomiadat el senyor Canals. Això per una banda...
Bé, entre altres coses, perquè és una qüestió, diguem-ne, amb la normativa a la mà, si els gestors del parc diuen no mantenem les pintades així, la publicitat, etc., no hi ha res a dir. Vull dir,
la publicitat és una cosa i les pintades
sí, sí,
una
sí,
altra.
No, està clar. Però les diguem-ne pintades... que hi ha un raonament que pot fonamentar el dir, doncs home, nosaltres tampoc ens agradaria...
És a dir, les pintades
que...
no es fan als arbres, es fan a l'asfalt. L'asfalt és un element artificial. I a més les pintades amb el temps es desfan. I no es fan en una carretera general, es fan en un port. Clar, és a dir, aquí hi hauria tota una sèrie de
matisos que servirien com els dèiem per un debat.
L'altre aspecte, el de les deixalles, bé, sí que és cert que normalment els ciclistes, doncs, quan se'ls buiden els bidons que els hi donen des dels cotxes, els llancen. Però normalment la gran majoria dels bidons desapareixen en mans dels afeccionats, perquè aquests bidons són, diguem, records de la mateixa volta. I si no, després, el mateix servei de neteja que acostuma doncs, a passar després a treure les pancartes, també va traient tots aquells bidons que quedin en el... Clar, si queda just en el mig d'un arbust, doncs el bidó no el recollirà.
I depèn de com es llenci, perquè almenys el que podem veure per televisió es llença amb decisió,
clar,
no és allò
que
de
que... Perquè no quedi al mig,
no quedi al mig de la carretera.
És a dir, són alguns aspectes, i és cert, és a dir, s'han sentit ja en altres ocasions queixes sobre el fet que els ciclistes llencin els bidons. Bàsicament els llencen perquè no tenen tampoc on deixar-los. S'entén que l'organització ha d'habilitar algun sistema per poder recollir. Molts d'aquests, els bidons que queden més o menys visibles desapareixen tots perquè són recollits
d'acord,
pels afeccionats
d'acord.
O pels mateixos serveis de neteja. Després, l'altre aspecte és el de la publicitat. És cert que hi havia pancartes publicitàries en alguns punts de la cursa. Són els punts que, jo ho vaig entendre així, l'organització havia considerat més complicats per l'estrató, pel pas dels ciclistes, i aleshores van col·locar les pancartes que van servir com una mena de parapetos perquè la gent s'hi posés al darrere. Clar, van clavar unes estaques en el terra per subjectar en el terra, en el ciment.
A l'asfalt.
Ciment en un lloc i es fa en un altre. Perquè allò es pogués subjectar. No sabem si la normativa del parc ho impedeix o no ho impedeix. És evident que el que diu el senyor Canals probablement és cert, que no es pot posar publicitat i que, per tant, el que s'hauria d'haver fet és que l'organització de la Vuelta, és a dir, Unipúblic, hagués parlat amb el parc del Garraf i hagués dit, escolti'm, perquè la gent no se'ns tiri sobre dels ciclistes, hem de posar això. Però no ho van fer. Ha estat un problema més de coordinació que de maltractament del medi ambient.
D'acord, és a dir, de mala fe intencionada, entre altres coses, perquè hem de suposar que una prova ciclista passa per molts espais naturals que són també un reclam, diguem-ne, tant per la prova com pels afeccionats, i aleshores diguem,
i aquest,
és normal que hi hagi un...
I en aquest aspecte, repeteixo el que he dit al principi, podem treure molt de coneixement del que fan els francesos, que fa 100 anys organitzen proves per espais naturals protegits i que, en principi, han trobat la fórmula perquè doncs, la gent hi vagi massivament i no malmeti. aquest medi. Aleshores, és un tema més de coordinació i de parlar-ne que una altra cosa. I encara un altre aspecte, el que comentàveu de l'helicòpter. Clar, jo he estat testimoni fa temps d'un final d'etapa no recordo quina volta, a l'Hospitalet, on l'helicòpter anava ostentosament per sota del nivell dels edificis que l'envoltaven, anava passejant per una avinguda mentre seguia l'esprint final. Clar, desconeixem si hi ha alguna mena de permís perquè un helicòpter pugui anar per sota del nivell dels edificis, ja no per sobre d'un parc natural,
sinó
no, per
que
sota
des de dalt de tot de la teulada d'un bloc de pisos, veus els aspes de l'helicòpter. D'acord, aquí no ens hi hem trobat, en aquest cas. Bé, aquí Sitges no. No, home, sí. Déu-nos en guard.
Que això és un cinquè pis,
Clar, això és picat a minut, home, però sí que veritablement se sentia allò, l'espateca amb més contundència que en altres ocasions, i com que entre helicòpters, motos de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, tot plegat, un desplegament prou important que també va tenir el seu punt per televisió. El que va passar relativament fàcil d'explicar, perquè com els dèiem, tot el que és la part que transcorria pel casc urbà de Sitges va anar amb una rapidesa i amb una puntualitat absoluta, érem prop d'un quart de cinc, i tots els ciclistes, un grup d'ells avançat, i el gran, en català, no sé si pelotó és pelotó,
però pilot.
Doncs el pilot de ciclistes al darrere, i tots a gran velocitat, entre un quart de cinc de la tarda més o menys, baixaven de la carretera de Ribes, camí cap a Llans, carretera de les Costes i Costes amunt.
Correcte, anava un grup, era un grup escapat, un petit grup que s'havia format ja en l'etapa, saben, venia de Tarragona, havia passat per Valls. De fet, a Valls hi havia un sprint especial en el qual doncs va sprintar Joaquim Rodríguez, i gràcies als dos segons de bonificació que va treure era ja virtualment, quan va passar per Sitges, líder de la prova, a l'espera de l'arribada, evidentment, a Vilanova. Però si arribava doncs juntament amb Igor Anton, que era el líder fins ahir, doncs, que és el final que va passar, doncs li tocava enfundar-se al maillot vermell, un maillot vermell que a més era desitjat per Joaquim Rodríguez, volia arribar a Catalunya, és del Vallès, doncs amb aquest títol honorífic de líder de la ronda. Nosaltres hem salvat aquí dos punts de la transmissió que feien ahir a Teledeporte. Hem llegit algun lloc, no trobava la transmissió ni a la 1 ni a la 2, no, és que aquest any la transmissió va en tot a Teledeporte sempre. Van connectar
en tres quarts de quatre, sí, més o menys
acabaven de passar per Ribes, per tant es va veure doncs tot el pas per Sitges, totes les carreteres de la carretera de les Costes, una imatge molt bonica dels ciclistes transitant per la carretera de les Costes, i tota l'ascensió al Ratpenat amb tot el que va venir darrere. Mentre estaven passant per la carretera de les Costes, Carles d'Andrés i Pedro Delgado, que són els comentaristes ja de fa un grapat d'anys, dos dels millors comentaristes d'esports que té Televisió Espanyola, doncs estaven parlant de la pujada inèdita al Ratpenat, i fins i tot doncs van passar talls que havien enregistrat amb tres ciclistes, amb quatre, però Xavi Toldo al final no l'hem guardat, que és primer amb Joaquim Rodríguez, segon amb Igor Anton, que era el líder de Euskaltel, i tercer amb Carlos Sastre, és a dir, tres dels ciclistes millor doncs situats d'aquesta ronda. I aleshores doncs en parlaven, entremig hi havia també una certa tertúlia amb els convidats de plató, en parlaven sobre l'ascensió al Ratpenat d'aquesta manera.
Estamos viendo todo el paso por la zona de las costas del Garraf, por donde están yendo ahora también los hombres del pelotón buscando esta ascensión al Ratpenat. Un puerto que es inédito, algunos corredores lo fueron a ver ayer en la jornada de descanso, otros no. Y hemos querido ir pidiendo opiniones también a algunos corredores sobre qué pensaban, ¿no? Cómo veían esta etapa de hoy. Empezamos con Igor Anton.
De casa y bueno, las hemos visto todas menos esta. No quiere decir que bueno, que el director me hayan pasado algún conocido de aquí de Cataluña, ya me ha contado un poco cómo es. Y es una emboscada, ¿no? Para mí, para todos, ¿no? El final es muy estrecho, hay que estar atento la colocación y luego la táctica que lleven los equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo se da.
No, de todas maneras, Pedro no parece una mala subida para él, ¿eh?
No, para Igor, si el problema muchas veces para los hombres importantes de la general, si estuviese la meta arriba o inmediatamente después, sí que sería una etapa para ellos. Pero habiendo 30 kilómetros, un poquito más, yo creo que si son, y en este caso Igor es el líder de la carrera y además un líder que ese tipo de ascensiones se adaptan perfectamente a sus condiciones físicas, no tiene ningún problema. Ahí el problema es que te puedes quedar solo, que te puedes quedar sin compañeros si hay mucha lucha, pero... Yo he visto lo visto y sobre todo Katiusha, que ha cogido un poquito el mando, que hemos visto a Carpes francamente bien, pues yo creo que va a tener gente ahí, Joaquín, para seguir poniendo un puntito de control a la carrera cuando después de esa ascensión quede la carrera un poquito descontrolada, abierta y buscando a lo mejor algunos otros corredores de ese pelotón, alguna opción todavía de buscar victoria de etapa.
La verdad es que Carpes y Caruso, Kolovnev son corredores que le están dando... mucha consistencia al equipo, lo que siempre hemos dicho que es un equipo que da la sensación de que ha llegado muy concentrado a la carrera, ¿no? Que viene como bloque muy, muy
ambicioso,
¿no?
Sí, porque lo están haciendo hoy, lo están haciendo toda la vuelta. O sea, en el momento que han visto las opciones o de victoria de etapa o de conseguir el maillot del líder, el maillot rojo, no se han escondido, han trabajado mucho y de hecho, bueno, pues sorprende, sobre todo porque a lo mejor estás más acostumbrado a vivir este tipo de situación con equipos de casa, como lo hizo, por ejemplo, el día de Alcoy, el Euskaltel, que yo creo que echó en falta algún otro equipo para controlar la carrera, pero se cargaron todo el peso encima y lo defendieron francamente bien. Pero claro, cuando es un equipo de casa es muy entendible, pero uno de fuera realmente es un detallazo, sino un regalo que nos están brindando, sobre todo gracias a Joaquín Rodríguez, que ha sabido motivar al equipo para... No se puede pasar otro día con el maillot rojo. Comentaba también el día después de Alcoy que tenía una lástima, ¿no? El Purito, que le hubiese gustado llegar a Cataluña, a su tierra, con ese maillot rojo. No lo ha logrado, pero en cambio, de nuevo, sigue demostrando esa ambición que tiene en esta Vuelta a España, de que hoy no ha podido ser, pues mañana hay que intentarlo, y parece que hoy lo tiene un poquito más fácil que días atrás.
Bueno, pues vamos a ver qué piensa también Joaquín de la etapa de hoy.
Bueno, es un final complicado, ¿eh? De hecho, la gente ya lo sabe, que hoy no acaba en alto, queda mucho para meta después del puerto, pero se sabe que es una etapa de montaña, porque el Rappanat va a hacer muchísimo daño, sobre todo incluso después del puerto, la bajada es bastante difícil, y bueno, yo creo que van a haber movimientos, que va a ser una etapa de estas trampas.
Sabemos que hay cierto malestar entre algunos corredores, no sé si tú eres el caso, por la entidad del puerto y que ese descenso tiene mucha miga, que habrá que jugársela.
Yo sinceramente tampoco le veo tanto peligro, lógicamente es cuando se suben rampas del 18% hay que bajar rampas del 18%, con lo cual la velocidad seguramente estará, ¿no? Pero bueno, sabíamos que estaba el recorrido así, no creo que hay que dar más importancia.
Sí, efectivamente, me consta que algunos corredores se han ido a quejar a la organización, y creo que también a la asociación de corredores, pero incluso la asociación de corredores les ha dicho, oye, que luego llega el Tour y os ponen etapas de pavé y nadie dice nada, o etapas de tierra en el Giro y nadie dice nada. Es decir, a veces sí que hay que ver un poco, encontrar un punto de equilibrio. Yo conozco el sitio, en fin, yo creo que se han pasado por sitios mucho peores en las grandes vueltas.
Creo que tampoco está muy lejos de meta, entonces no es un riesgo con una llegada abajo del puerto. Era muchísimo más peligrosa la bajada de la etapa de Murcia, entonces, creo.
Claro, y esa se hace cada año y no pasa nada.
Exactamente.
No, y más y menos porque aquí subiendo se va a romper, poco o mucho se va a romper el pelotón, se va a hacer todo, fraccionar en distintos grupos que van a afrontar el descenso totalmente en fila de a uno. O sea, no es lo mismo entrar en un pelotón en un descenso peligroso, que ahí sí que el nerviosismo y que van a ser muchos los corredores que busquen una posición delantera, eso no se va a producir. Va a haber una selección natural en la subida, y luego en la bajada, pues cada uno tendrá que sortear la dificultad, pero bueno, no es lo mismo un pelotón que cuando vas ahí 4 o 5 o un grupo de 10 corredores, que esas curvas o esa zona peligrosa sí que puede tener un tinte dramático en algún caso, pero yo creo que como estamos diciendo aquí, se han pasado por sitios peores, y por lo tanto, bueno, yo creo que hay que pasar por estos sitios porque da espectáculo, no decide la carrera, pero da un interés añadido al día a día, y yo creo que lo único que ayuda es a mejorar, a que la gente siga enganchada a esta Vuelta a España.
Por cierto, que ahí estamos viendo a Javi Moreno, que es un corredor que hace dos años lo hizo muy bien en la Vuelta, no le estaban saliendo también las cosas, y ahí aparece de momento en esta fuga también el conjunto Andalucía-Cajasur, que bueno, la verdad es que en las fugas siempre está muy bien representado. Vamos a escuchar también a Carlos Sastre, ¿qué le parece este final de hoy?
Yo creo que más que por la subida, sobre todo por la bajada, ¿no? Y por la parte final, que tiene que ser muy peligrosa en cuanto al recorrido y las curvas que tiene, que son francamente cerradas y que no se ven bien y tal. Y luego, sobre todo, también toda la parte final, que es izquierda, derecha, arriba, abajo, va a ser una etapa, los últimos kilómetros, muy nerviosa, en la que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Una etapa que ayer estuvisteis mirando porque es inédita y porque queríais tenerlo claro, ¿no?, de cómo iba a ser.
Sí, la verdad es que ayer fueron la artillería a buscar un poco el recorrido y a reconocer. Bueno, hay gente que lo conocía, pero la parte final no la conocían, ¿no? Y fueron a ver un poco toda la bajada, aquello, para informarnos un poquito del recorrido, sobre todo para evitar percances innecesarios, ¿no?
Doncs 50 minuts, ja ho saben, que el dia abans, a l'etapa de la Vuelta Ciclista, era dia, anàvem a dir festiu, dia de descans, en el recorregut de la Volta, i per tant, més d'un equip va venir fins aquí Sitges per observar de prop la zona del Ratpenat. Segurament més d'un de vostès ha vist com el carrer Sant Antoni, darrere l'hotel Calípolis, hi havia, doncs bé, tot un parament de vehicles, autobusos, en definitiva, de molts d'aquests vehicles que formen part...
Els HTC i el Rabobank es van allotjar al Calípolis, com a mínim que tinguem notícia.
Sí, perquè entre altres qüestions, com que les xarxes socials en van plenes, els vilanovins estaven una mica enutjats. Aquell comentari de dir, doncs la Volta acaba, la Vuelta acaba a Vilanova i la Geltrú, però en canvi són els hotels de Sitges, d'alguna forma, els que han servit
i no només això, sinó que Vilanova i la Geltrú ha pagat i molts diners per ser final i inici, perquè es veu que es paguen molts diners.
D'etapa de la Volta Ciclista.
Corren xifres, però no en direm cap, perquè... tampoc les tenim confirmades, però molts diners segur que ha pagat Vilanova. Pagues diners per ser inici, pagues diners per ser final, i per ser inici i final pagues una miqueta menys que la suma dels dos, però també pagues molts diners.
D'acord. Ara, per ser lloc de passada, no
pagues res. No pagues res, no pagues res. Es veu que ho van oferir, okay. Començar o acabar aquí Sitges. Això també ens ha arribat.
Sí?
Sí.
Bé, ho van oferir pagant, esclar.
Pagant, doncs pues no. I van anar a Vila... Però veus, al final Sitges se n'ha pogut aprofitar, oi?
Se n'ha pogut aprofitar perquè, diguem-ne, teníem la part del recorregut més intensa.
Es poden allotjar els de Tarragona, perquè, clar, es van allotjar aquí ja per l'etapa que sortia de Tarragona.
D'acord.
És a dir, quan van acabar a València, no sé, a Casp, em sembla, o al Coi, els van portar fins a Sitges, van dormir a Sitges, l'endemà van anar a Tarragona, van sortir de Tarragona.
D'acord.
Sí, les dues...
O sigui que hi ha hagut una estada més àmplia,
del que
correspondria...
Dos o tres nits.
A l'etapa. Doncs bé, alguns dels corredors que feien referència, doncs això, el fet que ja diumenge hi havia ciclistes per aquí per començar a mirar aquest... això era un alto...
Bueno, sí, digue-li com puerto, vulguis, un port,
eh?
Port alto del Ratpenat, port del Ratpenat, digue-li com vulguis, etcètera. Perquè port tampoc és, si no és un port. Si un port és un coll per passar de valls, no és el cas, és una pujada, per tant és més alt, alto
que puerto.
Això, una cosa, una altra, bé, avui llegim diverses coses, un comentari de Marc Cornet al Nou Esportiu, que diu, el pas pel cim del Ratpenat va ser un èxit de públic. Centenars de persones van poder gaudir d'una atmosfera molt similar a la dels ports del Tour, amb l'avantatge de tenir l'espectacle a l'abast d'un assumible passeig en bicicleta, excepte, lògicament, durant la pujada, o d'un trajecte en autobús d'una sola zona des de Barcelona. La litúrgia d'animació, la passió, l'acoloriment de les rampes feien recordar, concentrades en 4 km i mig, les que cada any converteixen el Tourmalet en lloc de peregrinació, amb tants pocs canvis escenogràfics com ara la presència de la policia local de Sitges en lloc dels gendarmes. Les circumstàncies de la cursa van fer que l'ascens no impliqués cap terrabastall en la general, però sí que la seva duresa va quedar fora de dubte. El ferum dels embragatges dels cotxes en donen fe. És per aquest motiu que no és difícil deduir que el Ratpenat pot ser el port que la Volta a Catalunya necessita, atès que el marc dels Pirineus estan massa nevats, s'han de buscar al·licients alternatius.
A veure si serà així o no.
De Marc Cornet.
El cas és que el pas pel Ratpenat va respondre a les expectatives.
Sí, sí, hi havia força gent. Van tallar la carretera a l'ascens, la van tallar força aviat, el que comentava la coordinació amb Mossos sí que va, en aquest cas, funcionar. I bé, i després del Ratpenat, doncs bé, hi ha tota la zona de pas pel mig del parc, que no deixen de ser, doncs allò, repechones, falsos llanos, que també els hi diuen, però clar, després arribaven a la zona de Can Grau. I la zona de Can Grau sí que algú els havia dit, escoltin, que la zona de Can Grau és més complicada del que sembla, són 500 metres, però són 500 metres duríssims, amb una rampa del 18% i a més encimentats, i el ciment està trencat. Hi ha una... potser la corba de davant de les piques, que és on ens vam situar nosaltres per anar-ho a veure, potser fa un metre i mig de ciment en bon estat. Tota la resta està absolutament malmès. Clar, molts ciclistes allò no s'ho esperaven, ni els mateixos comentaristes de Televisió Espanyola. Escoltem.
Y este repecho, como decíamos, el de Can Grau, este sí que las piernas de Bonin como palos. Lambadileño. Es una
especie que me encanta italiana. Una bajada muy, muy, muy técnica, donde bajando bajas con tensión y también la musculatura se queda tensa. Y agarrar un puerto así, un repecho así, seguramente la pierna en duelo. Esto es seguro.
Si tú hubieras ido en esta fuga, este repecho no te hubiera hecho ninguna gracia, ¿eh? Si ya habías entrado en la bajada...
Pero yo creo que para mí era demasiado duro este.
Sí, sí, probablemente.
Bueno, la fantasía ahora puede decir que no era dura y casi seguro que la iba a ganar, pero creo que era demasiado dura.
Bueno, se estaba hablando del puerto, pero
el
repecho yo no sabía que era tan duro, ¿eh? También tiene que tener buenos porcentajes.
El repecho, sí, del 18%.
Yo 18 también,
este repecho,
¿no?
Segundo.
¿Por cuánto largo es?
¿Eh? ¿Cuánto dura, dice?
Ay, no, 500 metros. Lo que pasa es que 500 metros a este desnivel
sí.
Es más dos de minutos. Un minuto, son casi dos minutos de ascensión. Para ellos, claro, para nosotros, para algunos serían 5 minutos.
¿Carlos?
Sí, Juan Carlos.
Para deciros que ese grupito que os comentaba, en el que venía Daniele Venati, de unas 12 unidades, ya ha contactado con el grupo del líder Igor Antón, donde van todos los favoritos, y ahí en ese grupo de unas 12 unidades ha entrado gente importante también, como Filippo Pozzato, y el que fue, creo que un total de 5 días líder de esta Vuelta Ciclista a España, el belga de Omega Pharma Lotto, Philippe Gilbert.
Cuando eso si quiere lo deja.
De todas maneras, 2 y pico, ¿eh?
Sí,
es difícil. Hay un grupo bastante grande aquí delante, yo creo que es difícil, ¿eh? que el pelotón pueda llegar.
Pero a uno,
1.35, el grupo de Barredo, digamos, Chufré y estos, y luego uno más, es decir, son 2.5, ¿eh? Respecto al pelotón. No sé, tendría que haber algún equipo que realmente se lo tomara muy con muchas ganas, ¿eh? Ahí están llegando también a este repecho de Can Grau los hombres
Katyusha
del pelotón, con Katyusha, efectivamente, que de momento vuelve a controlar ahí la carrera, 2.16 ahora, y es Euskaltel, efectivamente, que tiene una buena representación en ese grupo. Los hombres de Liquigas, que van ahí, Willems y Patersky, Maciej Patersky, el polaco, volviendo a sufrir, ¿eh? Después de haber entrado en el descenso, en este alto del Ratpenat. Ha llegado bastante gente, como decía antes Fran, pero no sé, yo creo que será difícil, ¿no, Pedro? Que alguien se organice aquí para echar a la fuga.
Es que no es un terreno propicio para organizar, por eso comentabas que cualquier fuga o podían producirse ataques, porque luego es muy difícil organizar una caza como las que tenemos o estamos acostumbrados a ver en nuestro tipo de carretera. Aquí tienes fuerza y tienes habilidad, conoces el terreno, puedes hacer camino, como estamos viendo el caso de Jufré, que como conoce este sitio, ha saltado, se ha ido y va haciendo camino.
Sí, una carretera bonita, muy estrechita, buen espectáculo también para ustedes que lo siguen en casa. Y Manuel Riviti parece ahí que se está lanzando también, buscando su oportunidad desde lejos. Ahí le tienen, efectivamente, cabeza de carrera para el corredor navarro del conjunto, que es de Parn. Ganador en Las Rozas, ya una etapa en la Vuelta Ciclista a España, 20 kilómetros para el final, y ahí ha trazado rapidísimo, como pueden ver, esta curva, con muchísima confianza.
Aquesta va ser la confiança que el va dur a Vilanova,
Exacte, Manuel Herbiti, que era el moment just que saltava i que, doncs, 20 quilòmetres després acabaria guanyant l'etapa a Vilanova i la Geltrú. Era just després començar la baixada passat l'entrada de Can Grau. I han sentit que, doncs, una miqueta sorpresos, tot plegat. També se sentien les motos, ho hem comentat aquí, una col·lecció de motos entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, perquè, clar, la Guàrdia Civil fa tota la cobertura de seguretat durant tota la Volta a Espanya, però quan entren en territori de Catalunya, diguem, es posen al costat de
a la disposició dels Mossos d'Esquadra.
I per tant, doncs, clar, entre Mossos i Guàrdia Civil, alguns ha dit hi havia potser més motos que ciclistes.
I avui una bona caravana, que acompanyava aquesta etapa de la Volta Ciclista a Espanya, que hi va passar per Sitges en direcció
a Vilanova i la Geltrú. Avui a pedalen.
Avui a pedalen,
sí,
perquè van
sortien a
Andorra,
les 11, sí, a pal, Andorra. A Vallnord, sortien a les 11 i escaig, perquè avui és una de les etapes més llargues d'aquesta edició.
I també de ben segur ben bonica de veure, perquè un final d'etapa a Andorra o Pirineu, doncs sempre ve de gust veure-ho a través de les esplèndides imatges que dona Televisió Espanyola. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, tornem demà a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.